Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Salutacions. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat s'acomiada del somni de jugar a Divisió de Plata, segona categoria estatal, després de perdre 34-33 davant l'anfitrió, els Arauts, a la darrera jornada de la fase d'ascens. Els bascos assoleixen pujar de categoria i els vermell i negres s'han quedat a les portes per segona temporada consecutiva de fer el salt de categoria. Un penal molt polèmic, xiulat en contra dels santcugatencs en els darrers segons de partit, ha fet que els Arauts guanyi i retorni una temporada després del seu descens a la segona categoria estatal. Els de Dani Ariño han sumat un triomf davant el Granollers B i dues derrotes contra el Cajasur Còrdoba i els Arauts. Campions mundials, aficionats i amants dels helicòpters de radiocontrol 3D s'han reunit aquest cap de setmana al Club Aeromodelisme Sant Cugat per celebrar amb acrobàcies, accidents i molta festa la nova edició del Furtivos 2024 al camp de vol de Can Graells. Gairebé un centenar d'apassionats dels vols acrobàtics s'han trobat per enlairar els seus aparells i deixar bocabadats els assistents de totes les edats. Els pilots han vingut de països com Alemanya, Suïssa o Mèxic, perquè es tracta d'una festa del cel de primer nivell mundial. L'art i el passat de Sant Cugat han obert les portes a tothom. El Museu del Monestir, la Casa Museu Calgerrer, el Centre Grau Garriga i el Museu del Còmic s'han sumat aquest dissabte a la commemoració del Dia Internacional dels Museus. El plat fort de la jornada ha estat al vespre, amb les jornades de portes obertes que han permès que tant el públic habitual com el que no acostuma a freqüentar aquests espais s'endinsessin en les diferents exposicions. L'equip femení de futbol sala Sant Cugat s'ha acomiadat aquest dissabte de Chiqui, capitana i llegenda de l'equip després de 9 temporades a les files vermell i negres. La icònica jugadora del conjunt santcugatenc s'ha retirat de la forma més dolça possible, amb una victòria còmoda 4-1 a la Guinardera contra l'Estel Vallseca, amb doblet inclòs i devoció a la grada per la número 3. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Sabadell s'ha estrenat un documental que repassa la trajectòria alpinística de Jordi Pons, que porta 75 anys en actiu. Pau Durant, si ja porta 3/4 de segle escalant i fent alpinisme, quina edat té ara?
El Jordi té 91 anys, és soci d'honor de la Unió Excursionista de Sabadell des del 1971 i protagonitza la pel·lícula amb el seu nom i la frase "quan els records pesen més que les esperances". Jordi, benvingut.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Crec que la frase sí és teva, oi?
Doncs sí, és meva. El que passa que els companys van trobar-la idònia com a títol.
Crec que hi ha alguna cosa també de que, tot i que les repassarem ara, totes les gestes que jo veig que has fet en el teu currículum muntanyenc, tu tens més en compte o et pesen més els sentiments a l'hora de parlar de la muntanya?
Aquest és el meu ADN i sempre he tingut present que la muntanya és més important amb qui vas que no com la fas. I aquest pensament que he tingut des de ben jovenet, ara que ja estic en una edat tan madura, segueix sent la més important per mi. Els companys amb els quals he fet la meva activitat pesen més que la pròpia activitat.
Així tot, ets un dels primers en molts d'aquests reptes de muntanya, no? Vas anar als Andes l'any 61 i el 62, l'Hindu Kush el 69, l'Annapurna el 74... Ostres, estiu molt ràpid, però costa molt de fer tot això.
Bé, i encara hauria de seguir el 79 el Daulagiri, el 84 el Xoio... jo he sigut un home de reptes, d'objectius, de projectes, i això m'ha mantingut sempre molt viu. I penso que la suma de tot això és el que ara, en aquesta ocasió que s'ha fet aquest documental, surt tot plegat, i penso que el realitzador, el Jaume Altadill, ha tingut molta, molta, molta feina, perquè són molts anys d'activitat, però ha sabut ajuntar aquests sentiments que parlàvem amb l'activitat portada a cap durant tants anys. I penso que el resultat final, jo per mi, és un gran documental que s'aparta completament dels que o bé havia fet jo o bé dels que també he vist. És totalment diferent, i això ho hem pogut observar a través de, i m'està mal dir-ho, dels aplaudiments del públic les dues vegades que l'hem projectat.
Però escolta, m'estàs dient que a sobre també anaves amb càmera, tu?
Jo vaig començar a fer pel·lículetes amb una càmera de Super 8, que és d'aficionat, però em vaig donar compte que havia d'anar-les passant pels clubs i que no tenia la definició pròpia pel que perd la nit per anar a veure un documental de Jordi Pons. Tot això em va portar a entrar en un món de càmera professional de 16 mil·límetres i entrar en un món que jo desconeixia. Fer, a través de fotofilm, copions de treball, els talonatges, tot el que comporta fer una pel·lícula professional. I a partir d'aquí vaig fer pel·lícules en català, en espanyol i en francès, enviar-les a festivals. Vaig guanyar més d'una vegada a Torelló, al Festival Internacional de Muntanya de Trento, a Suïssa, al Festival de Diablerets, al Garve, a Portugal, i a Bilbao, a Madrid. I a mi això, doncs, és un recull de material de 22 pel·lícules de 16 mil·límetres que avui en dia estan a la Filmoteca de Catalunya juntament amb els negatius.
O sigui que està disponible per qui s'hi animi, no?
També. Està disponible. Ara, precisament, encara s'està projectant la pel·lícula de la qual vaig ser realitzador, Everest 82, que la van passar per uns 200 llocs, més de 20.000 persones la van veure, i precisament a Mataró es torna a passar el dia 24 de maig. Vol dir que després de 42 anys, la pel·lícula de l'Everest, que és el millor documental feta pels catalans a la muntanya més alta del planeta, encara segueix vigent després de 42 anys. Perquè la Filmoteca, precisament, va recuperar els colors, el qual li estem molt agraïts.
Que bo. Ostres, jo la recordo, aquella ascensió que pràcticament ens anaven informant, no? On éreu... Allò va ser la notícia del país, no? Quan veu fer el cim, al final.
Sí, perquè... Bé, suposo que tu ara deus posar dues expedicions, la que va aconseguir arribar a dalt i jo, la que ens vam quedar a 350 metres, perquè el Xavi Gil i l'Òscar Cadiach, al fer l'intent final, doncs van trobar, amb una temperatura de gairebé 40 sota zero en vent, es va tenir que tirar avall, i en aquell moment el Xerpa, la que l'acompanyava, en Nima Dorje, va perdre la vida al tornar enrere, i l'expedició, a nivell de documental, a nivell de divulgació, va ser un èxit, però el cim pròpiament dit va quedar per l'altra expedició que va ser l'any 85. Però Catalunya va ser present a la muntanya més alta del planeta en un moment en què l'Everest tenia uns valors com a muntanya. Perquè actualment, potser degut a les expedicions comercials, l'Everest s'ha tornat un circ. Centenars de persones pujant per una mateixa corda, telèfons via satèl·lit per anar parlant amb tothom, quantitats d'ampolles d'oxigen per tot arreu, detritus per tot arreu, deixalles, i penso que nosaltres vam tenir la sort, als anys 80, de conèixer l'Everest en la seva natural essència.
I això, pel que expliques, ara s'ha perdut.
Ara s'ha perdut. Jo estic content d'haver-me fet gran, perquè no tinc ocasió ni ganes d'anar a l'Everest. Però celebro haver-ho conegut, repeteixo, en uns moments en què la muntanya més alta del planeta tenia uns valors que s'han perdut. Ara, qualsevol persona amb 50 o 60 mil dòlars carregat d'ampolles d'oxigen pot pujar aquesta muntanya. Això, jo ho he dit sempre, no és alpinisme, és trekking d'altura.
Perquè més és una mica pujar sí o sí, no? Allò peti qui peti.
Peti qui peti. Pensa que el Xirpes ara és la seva manera de viure gràcies a aquesta muntanya. Però en totes les coses, si ho poses a sobre la balança, té la part negativa i la part positiva. La part positiva seria poder assolir el cim de la muntanya. Però no en la forma que es fa, sinó en la forma que s'hauria de fer, que és un equip que ha nascut de companys d'un mateix club que preparen una aventura amb el seu consegüent risc per anar a fer la muntanya que un vol. Però anar-hi de la manera que s'està fent ara, jo ho defujo completament, ho critico i ho seguiré criticant. Les persones són molt importants i els companys amb els quals fas la muntanya encara més. No que et trobis a l'aeroport amb 15 o 20 persones que no coneixes de res, amb la que hagis de conviure un mes i mig, una aventura que comporta el seu risc.
Clar, perquè a més, tu hi ha llocs on vas anar-hi per primera, o sigui, que no s'hi havia anat mai. Vull dir, jo quan vaig a la muntanya, i amb tota la meva humilitat, jo vaig per un camí que està traçat, però tu vas obrir camins, tu vas ser pioner. Llavors suposo que no hi ha un sol tirat, no? Sinó que proves, mires, vas a buscar... Molt més complicat, això.
Mira, tingues en compte que nosaltres, tal com ho has dit al començament de l'any 61, l'equip català amb el qual vam anar l'any 61, vàrem fer la primera muntanya de més de 6.000 metres als Andes del Perú. Una escalada més arriscada que difícil, el Nevado Huascarán, que és el cim més alt del Perú. 5 anys més tard, o 6, vàrem fer la primera muntanya de 7.000 metres a l'Hindu Kush. I 5 anys més tard, l'Annapurna. Vol dir que els catalans, el meu grup, vàrem saber fer les coses a poc, pujant de 6.000 a 7.000 i de 7.000 a 8.000. Clar, aquí només estem parlant de l'Himàlaia, de les grans expedicions, de les aventures. Però jo sempre penso, inclús amb mi, quan em presenten, que em presenten com qui ha conquerit l'Annapurna i tal, jo vaig tenir la sort de fer les parets nord més carismàtiques dels Alps després d'haver pujat la via normal del Mont Blanc, que ja està molt bé. Però als Alps hi ha altres objectius més difícils destinats només a alpinistes que s'ho han guanyat. Jo vaig escalar el 62 la paret nord del Cervino, el 64 la coneguda paret nord de l'Eiger, coneguda dissortadament per els molts accidents mortals, entre ells els dos aragonesos Rabadà i Navarro, i també les Grandes Jorasses, que és una de les muntanyes o de les parets nord més carismàtiques de Chamonix. Aquestes tres esports nord, jo vaig tenir sort de fer-les també igual que les expedicions, d'una manera pausada, 62, 64, 67. Vol dir que l'alpinisme té una manera de practicar-lo en la qual els que vam començar de minyons de muntanya i acabant fent les grans parets nord o els 8.000 de l'Himàlaia, si hem arribat a grans és perquè hem sabut mesurar totes aquestes possibilitats. No com ara, que hi ha molta gent que pot passar tranquil·lament perquè li han posat a l'abast anar de la Aconcagua a l'Everest o del Kilimanjaro a l'Everest. Aquesta no és la manera que jo vaig aprendre de la gent que em va ensenyar la muntanya com havia d'arribar a un 8.000. Havia de començar per baix de tot. Vaig ser minyó de muntanya, vaig anar pel Pirineu amb un calçat i un material que era no el més idoni perquè jo no tenia més possibilitats. Vaig començar a anar esquiant a la Molina amagant-me pels trens perquè no tenia diners per agafar el bitllet, i tot això va consolidar una persona que avui pot explicar-ho tranquil·lament a través d'un documental que tothom que ens escolti ara jo li aconsello, perquè s'ho passarà molt bé, perquè això que estem parlant ara ho veurà amb imatges en el millor documental que s'ha fet de la vida de Jordi Pons.
Amb moltes ganes de veure'l ja. Jordi, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El número 183 de l'avinguda de Martí Pujol es troba Manuia, un nou concepte de clínica estètica a la ciutat on es pot gaudir d'una experiència de bellesa completa. Marxem fins a Badalona i saludem l'Estefania Murillo, directora del centre, també la Marta Gràcia, responsable de comunicació i màrqueting, i el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui a la secció d'empresa marxem fins a aquest centre tan polivalent que compta de diferents tractaments, també d'un espai de ioga i dansa, una boutique de cosmètica i un espai per fer-se les ungles. Bona tarda, Estefania, i bona tarda, Marta, què tal?
Bona tarda, què tal?
Vosaltres sou amigues, veritat?
Sí.
Quan i per què vau decidir obrir i crear aquest centre?
Bueno, Manuia és un centre de medicina estètica, un tanto peculiar, donde además de la medicina hacemos diferentes cosas, porque para nosotras es súper importante que las mujeres se cuiden desde otro punto de vista, que no sean tan duras con ellas mismas. Nosotras somos amigas, decidimos abrir el centro porque creíamos que realmente no existe un centro como este donde la honestidad, el buen rollo, el valorarte tal y como eres, el verte como una persona única, pues creo que no hay.
Tu has parlat d'això, no? D'un punt de vista diferent.
Sí.
¿Quién es aquel punto de vista que el fa diferente a aquest espai?
Bueno, en primer lugar, creo que nosotras. Nuestra forma de entender que el estar guapa es sentirse guapa, y eso lo queríamos transmitir en nuestro centro. Como amigas, habíamos ido a diferentes sitios, ¿no?, a hacer tratamientos estéticos, y siempre salíamos con el mismo regusto de, jolín, me lo tendría que hacer todo porque me creaban muchísima necesidad, ¿no? Y era como nuestro punto de inflexión. Y de ahí nace el proyecto Manuya, y después de pandemia dijimos, ahora, como todos, hicimos una reflexión personal y dijimos, es el momento, y de ahí nace Manuya.
O sigui, porta obert des del
2021.
Vale, des del 2021.
Sí, vamos a hacer 3 añitos en nada. Nada.
I quin és el vostre paper dins d'aquest centre? Perquè vosaltres heu estudiat o sí, teniu experiència dins d'aquest sector?
No.
Yo soy nada economista, que ver.
Yo diseñadora.
Vale, ya vos.
Nada que ver. Es un proyecto súper personal donde realmente lo que queremos es aportar nuestro granito de arena para este cambio, ¿no?, en el mundo de la belleza.
A la meva presentació remarcava que sou un centre molt polivalent, i a la vostra pàgina web també dieu que sou un centre que engloba la medicina estètica, la cosmètica, l'exercici físic, la salut corporal, mental, l'art, la música, la moda...
Sí.
Veig que hi ha com moltes coses, no? Llavors, com pot ser que englobeu tot això?
Bueno, yo creo que esto lo engloba desde la estética del negocio, que no es una clínica blanca, que es una clínica de colores, donde los cuadros que están colgados no son tratamientos estéticos, es arte. Marta se ha ocupado en contactar con diferentes artistas, que, bueno, Marina Salazar, que nos tenemos los bustos de ella, tenemos también Mireia y sus cosas en nuestra sala polivalente, donde hacemos el yoga. Hemos intentado que todo, como ella es diseñadora y eso lo puede explicar mejor ella, vaya un poco ligado al arte y a la moda.
Sí, bueno, al final lo que quisimos hacer es un sitio, o sea, esto ha sido como meter en una caja todo lo que a nosotras nos ha hecho sentir bien en algún momento, y de ahí ha salido Manuya, o sea, la moda, el arte, la música, o sea, no solo el cuidarte por fuera, sino también el cultivar la parte interior, que es súper importante.
Las terapias.
Ara us estava escoltant que dèieu, i així ha sorgit Manuya. ¿Per què el nom de Manuya? ¿Què significa?
Bueno, el nombre de Manuya...
Tiene historia también.
No es muy normal, es un nombre bastante extraño. No.
Es un nombre... La verdad es que fue complicado buscar un nombre. Al final, Manuya es bienestar en otro idioma, y fonéticamente nos parecía maravilloso, y luego para diseñarlo yo... cuando vi la palabra, vi el logo de Manuya, así que... que es simplemente eso, pero quiere decir bienestar. Es importante que...
No, y a mí esa es la base, ¿no?, del vostre,
sí,
del vostre espai. Entrem una mica més en matèria del que realment, o sigui, específicament oferiu, no?, dins de Manuya. Quin tipus de tractament feu?
Bueno, en tratamientos hay dos ramas, está el médico y el estético. Uh-huh. Digamos, tratamientos, la base del negocio es la medicina estética, que ofrecemos tratamientos no invasivos con la doctora Elena Mejía. Contamos con una doctora que viene 2 días a la semana y hace tratamientos médico-estéticos, botox, ácido hialurónico, pero siempre que no sean invasivos en cuanto a incisiones. No hacemos nada que sea quirúrgico, ni mucho menos. Y luego tenemos maquinaria de última generación en estética, que ofrecemos, somos especialistas en piel, en el cuidado de la piel, y también maquinaria corporal muy potente. O sea, aquí en Badalona tenemos exclusiva en varias maquinarias que las tenemos nosotros aquí. Luego, otros tratamientos, tenemos 2 terapeutas que trabajan con nosotras en la sala, donde ofrecemos terapia holística, una terapia más de coach, más real, ¿no? La holística y la más psicológica. Y ya está.
I també disposeu d'una sala de ioga, dansa... Expliqueu-me una mica, no, una el funcionament d'aquest espai.
Al final, tenemos una sala polivalente donde hacemos de forma regular talleres, hacemos círculos de mujeres, yoga. No tenemos yoga todas las semanas, pero sí que hacemos actividades relacionadas con todo esto. O sea, la sala está a la disposición de cualquier persona que le interese venir a Manulla a hacer algún taller.
La semana pasada tuvimos un círculo de mujeres de yoga y vino, muy guay, muy chulo. Y al final lo que intentamos en esa sala, y también con presentaciones de libros o presentaciones de las exposiciones que vamos cambiando de arte, intentamos hacer un espacio donde, más allá de los tratamientos estéticos o médico-estéticos, la mujer también, esa mujer se tiene que querer por dentro y por fuera. Y ahí es como el espacio. Siempre decimos que es el corazón de Manulla. Exacto. Porque es donde hacemos pues, los talleres, las charlas, las presentaciones, ese cuidado más, el que nos empodera realmente y el que te hace sentirte guapa, ya no solo por ponerte un tratamiento, sino por sentirte guapa.
I en aquestes presentacions o en aquests tallers que oferiu, ve gent de diferents camps, de diferents sectors.
Depende, hemos tenido talleres desde Conoce la Nutricosmética, hemos tenido una presentación de un libro de nutrición, hemos tenido, aparte del yoga y las terapias que hemos hecho, hemos tenido baile exótico con Julia de Tenté, o sea, hemos tenido varias, todo relacionado con el bienestar.
Hemos hecho varios talleres de skincare. Hemos hecho también algún taller de autoconocimiento y autocuidado.
De smoothies. Bueno, sí. Es que hemos hecho muchas cosas. No paramos.
És polivalent, aquest espai.
Molt polivalent.
Clar, llavors també, ara us referíeu, no?, al benestar de la dona i això, però els homes, per exemple,
també
poden entrar allà en aquests tallers.
De hecho, tenemos mucho cliente masculino, mucho. Pero sí que es verdad que al taller, a la sala polivalente, y hay que ser realista, es como un espacio muy seguro para la mujer, entonces es difícil que a nivel masculino acaben viniendo, pero sí hemos tenido presentaciones para empresas, que hemos hecho coach empresarial con el bienestar y las terapeutas, y eran casi todo hombres, ahí te debo decir.
No, em sembla un espai realment molt, molt interessant, i a més també de tot això que acabeu d'explicar, a més teniu una botiga dins del propi centre. Exacto. Què oferiu dins de la botiga?
Bueno, la cosmética, yo, aunque no era del sector, siempre he sido una friki de la cosmética de nicho y para mí era como un sueño tener y poder contar con marcas de pequeños fabricantes de cosmética muy cuidada, muy seleccionada. Intento que sean proyectos bastante importantes en cuanto a que pues tengo una bióloga de Bilbao que es especialista en cosmética de pieles que han tenido tratamientos oncológicos. Tengo una marca de esencias que también es de dos chicas de Barcelona. O sea, intentamos cuidar mucho qué cosmética tenemos y ofrecerla desde el conocimiento. O sea, no vendemos cosmética por vender, siempre hacemos un diagnóstico y siempre desde el principio activo. O sea, pues somos capaces un poco de la alquimia, ¿no?, de la cosmética, y eso para mí es como un lujo ver tenerlo en Manulla.
Que m'imagino també que aquests productes que oferiu a la botiga també els utilitzeu dins dels tractaments, no?
Sí. Nosotros los tratamientos son todos muy personalizados. O sea, no ponemos lo mismo para todas las clientes ni clientes que vienen, porque cada persona tiene un cuerpo, tiene una piel, tiene una necesidad. Y la forma de trabajar el tratamiento, no hay protocolos cerrados. Es mucho con esa alquimia que trabajamos fuera, también la tenemos dentro.
Con las necesidades que cada cliente tiene.
Clar, m'imagino llavors que teniu com, a lo millor, certes persones, perquè hi ha gent que a lo millor ve només un cop, però hi ha certes persones que estan com molt fidelitzades i a lo millor tenen com, no?
A ver, para nosotros es muy importante generar comunidad y eso es lo que, bueno, eso es lo que vamos buscando en Manulla, o sea, generar una comunidad de personas y de mujeres, de hombres que se quieran cuidar y que quieran también disfrutar, o sea, al final Somos, sí, es somos emocionante. Disfrutonas.
Es emocionante cuando viene alguien, nos han venido de Madrid a conocer, sí. de Mallorca, tenemos mucha gente que viene de lejos, eso. Y cuando vienen y te dicen, teníamos ganas de venir a Manulla, de ver que es Manulla, ¿no? Y porque el ambiente es especial. Hay que reconocer que cuando entras a Manulla es como si te acogiera, porque uh-huh. es muy cercano y muy divertido. Dentro del estrés y del trabajo, del día, obviamente, claro. Pero es como un saloncito donde te ponemos un café, un té, es muy, muy divertido. Y cuando viene la gente y dice, quería conocer Manulla, es como, guau, pues claro. Algo bien estamos haciendo, ¿no?
No, home, totalment. I a més, teniu un espai encara més afegit, i si teniu algun altre, també dieu-ho, i és que feu també les ungles. En quin... O...
Tenemos que decir que las uñas ya no las hacemos.
Ah, val.
No. Esto ya no.
No, porque aquí ha pasado un poco... Queríamos dar ese servicio uh-huh. diferencial. No, uñas, hay muchos centros de uñas. Y era difícil encontrar una manicurista que hiciera ese servicio artístico, que era el que queríamos ofrecer. Tampoco había demanda en al principio. También te digo, llevamos 3 años, nunca se sabe. Y al final decidimos especializarnos en piel, que era nuestra...
Corporal y facial. Uh-huh.
Llavors, clar, dins d'aquest espai, m'imagino que és un espai... gran,
sí.
perquè disposeu de moltes sales, no? I de...
Sí.
Llavors, també, el personal. Quant personal sou dins de Manulla?
Pues ahora ya somos 8. 8 personas trabajando, sin contar la... Habrá una incorporación en breve, sí. con... Bueno, sí, hemos crecido rápido.
I també, que tampoc m'heu parlat tan específicament, no? Feu ara també la diferència, no?, entre vosaltres dos. Com us veu conèixer... I també el vostre paper específic, perquè llavors m'imagino que de tot el que heu explicat, els tractaments i tot això, vosaltres no feu res, no?
No. Nosotras no entramos en cabina. Bueno, alguna vez hemos tenido que hacerlo, pero no es nuestro papel en Manulla.
Nos conocemos hace casi 20 años, hace muchos años, y amigas amiga de una que nos conocimos y salíamos juntas de disfrutonas, que creo que es lo que nos ha unido siempre,
sí.
que somos muy disfrutonas. Y al final el papel de Manulla va un poco también con nuestro bagaje profesional. Es decir, Marta se ocupa de las redes, la comunicación y todo el diseño exterior y interior de Manulla, y yo de la gestión y de la gestión de proveedores, del equipo, de la gestión del centro.
Y ahora ya casi para acabar también con... La cosa que m'havia sobtat és de la vostra presentació de la pàgina web, deia la part de la moda. En quin sentit podríeu relacionar la moda amb...
Aquí la diseñadora.
...amb Manulla?
Bueno, la moda es importante para sentirte bien. Creo que también define a una persona. Al final hay personas que les gusta más o menos, pero creo que es una parte importante de hacerte sentir bien. Y en Manulla tenemos un pequeño corner de moda. De moda vintage, de una chica que se llama...
Això és un altre espai
Anna.
Que no havíem parlat.
Bueno, és un córner, és pequeñito.
Val.
De una chica que se llama Anna, de Aerobic Vintage, que ya tiene su espacio en Gracia y viene cada mes a poner, a traer ropita nueva allá a Manulla.
Llavors es pot entrar com una tenda, sí, o sigui, una botiga normal i corrent, sí, que entres sí. i mires i pots comprar allà perfectament.
Sí, exacto. Sí.
Que guai. Doncs, Marta, Estefania... Moltes gràcies. No sé si voleu recalcar alguna cosa també.
Sí, yo quiero decir que para Manulla, si hay algo que la define, es su eslogan. Uh-huh. También tenemos muy presente a Lola Flores, la has visto en la web, somos muy folclóricas, y tenemos libros para leer, libros también con ilustraciones muy chulas, pero creo que Manulla lo define sobre todo el eslogan que tiene, que es el brillo de los ojos no se opera. Porque si tú no te sientes guapa por dentro, difícilmente vas a estar por fuera. Y siendo una clínica estética, tener el brillo en los ojos no se opera, creo que es lo que más nos define como negocio.
Molt bonica, la veritat.
Sí.
Doncs ara sí, Marta, Estefania, moltes gràcies. Per estar aquí amb nosaltres. I també convidem a tots els nostres oients a visitar Manulla si el que volen viure és una experiència completa de la bellesa única. No? Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you?
Tal dia com avui, de l'any 1944, va néixer Joy Cocker. El músic va saltar la fama la dècada dels 60 amb la seva potent interpretació de la cançó de The Beatles, With a Little Help from My Friend, que es va convertir en un èxit tant al Regne Unit com als Estats Units.
It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by.
Ah!
I a l'última secció del programa d'avui parlem de Ciutat Refugi. Sabadell, 1936-1939. És l'exposició que el Museu d'Història de Sabadell aporta al projecte col·lectiu de la Diputació de Barcelona, que ens explica tot seguit en Pau Durant.
Ripollet i Sabadell s'han afegit a l'exposició compartida sobre la memòria de la rereguarda de la Guerra Civil i tu, què has fet per la victòria? I el comissari amb el que podem parlar ja aquí a la ciutat és el Geni Ribé. En què consisteix l'aportació de la ciutat en aquesta exposició col·lectiva?
Bé, nosaltres el que fem en aquesta exposició d'aquí a Sabadell és posar de relleu un tema que no ha estat molt tractat en termes de divulgació, com és el de l'acollida dels refugiats de la Guerra d'Espanya, de la Guerra Civil Espanyola aquí a la nostra ciutat, que és un dels temes, un dels eixos temàtics d'aquesta exposició compartida que impulsa la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona.
Això, Genís, perquè ens fem una idea, el que surt ara a les notícies, no?, que parlem d'aquests desplaçaments, que guerra d'Ucraïna, tot això que està passant ara, doncs tres quarts del mateix, no?
Sí, sembla que no n'aprenem de la història. Nosaltres hem volgut anar enrere, però ser molt conscients de que l'actualitat supera amb escreix tot el que la història ens ha intentat, no d'ensenyar, sinó tot el que hem viscut en el passat, no? Aquí a Sabadell, durant la Guerra Civil Espanyola, hi van arribar a venir gairebé unes 2.500 persones refugiades procedents de tots els punts de la península Ibèrica, que van ser desplaçats per força violentament de les seves poblacions d'origen perquè estaven en línies de front, perquè els seus, normalment es tractava de població, de gent gran, de dones, amb la seva canalla. I és un fenomen molt poc conegut, molt poc divulgat aquí a la nostra ciutat. I és evident que nosaltres ho fem per contraposar amb la situació actual, que encara, bueno, encara supera amb escreix les xifres de desplaçats interns que hi va haver-hi durant tota la Guerra Civil Espanyola. És evident que avui estem parlant de milions i milions de desplaçats, tant desplaçats internament diverses poblacions internament en els seus països, com externament expulsats del seu país directament per motius de guerra, de guerra i de combats i de destrucció massiva, no? És evident que no podem parlar d'Ucraïna, podem parlar de Palestina també, del conflicte de Gaza, i podem parlar de molts altres conflictes a la zona de l'Àfrica, per exemple. Hi ha un informe del CIDOP de Barcelona que parla que per l'any passat, el 2023, hi havia només en un país com és el Sudan, que és el país que té el nombre més alt de desplaçats interns de tot el planeta, gairebé 7 milions de desplaçats interns. Bon. És a dir, que aquestes xifres fan faradar, de veritat.
Tot i així, aquesta que m'has donat, Genís, 2.500 persones en els anys de la guerra, això devia ser un percentatge important d'augment de la població, no?, dels que érem a Sabadell llavors.
Sí, es calcula que estava a la ratlla del 5% de la població que teníem aquí a Sabadell. En una població que les està passant magres. Està passant magres, és una ciutat a la rereguarda, no hi ha el front proper. L'avinguda de refugiats comença cap al setembre del 1936, sobretot són refugiats de Madrid, són els primers que comencen a arribar d'aquí, però després de seguida ja venen del País Basc, d'Astúries, d'Andalusia, i és un devessall, una arribada massiva, cada cop més massiva, de persones que venen sense res al damunt, amb la maleta, amb una manta, amb pocs elements a sobre, i venen en una situació dramàtica, al damunt, a les espatlles. El seu acolliment és complex, es produeixen conflictes, però la solidaritat i les autoritats, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, s'activen i fan uns esforços enormes per donar-los aixopluc, per donar-los roba, per donar-los aliments, i s'organitza tota una xarxa de suport que permet acollir-los, alguns durant molt poc temps, d'altres durant més temps, i, bueno, i a darrere d'això hi ha històries que no podem conèixer en detall, perquè els de la documentació no ens en parla, però sí que la documentació que es conserva a l'Arxiu Històric ens permet veure tot l'esforç que es va fer per acollir aquesta gent, no? com s'elaboraven llistes, com quines despeses generava tot aquest acolliment, com es va organitzar, com es van haver d'expropiar cases per donar-los residència, un domicili on passar-se una temporada. De vegades eren expropiacions forçoses, de vegades eren expropiacions menys forçoses, i de vegades eren senzillament població que oferia les seves cases per atendre'ls. Una de les coses que em vull fer en aquesta exposició és parlar de dos testimonis de dues famílies que ens han proporcionat documentació sobre l'acolliment que van fer d'un nen i d'una nena refugiades de Madrid, que és una història molt, molt entranyable, molt emotiva, i que us l'expliquem a l'exposició. Per això us convidem a que vingueu a conèixer-la.
Una exposició que aquí l'hem anomenat Ciutat Refugi, Sabadell 1936-1939.
Quan dius això, quan nosaltres hem posat aquest títol de Ciutat Refugi, és perquè també hem fet un esforç per mapejar, per cartografiar aquesta Ciutat Refugi. És a dir, tots els espais que es van haver de convertir per atendre, per acollir aquests refugiats. Els albergs col·lectius, els centres d'acollida col·lectius, els menjadors que es van habilitar, les escoles, les guarderies específiques per gent refugiada. Penso que venien molts infants, molts menors, i que també es va fer un esforç perquè no perdessin el fil de l'escolarització, que va ser complicat, evidentment, però que va funcionar, i atendre també els més menuts en guarderies infantils, magatzems per proveir de roba i d'aliments, també. I s'ha intentat cartografiar per primera vegada, situar sobre el mapa de Sabadell, de la ciutat de Sabadell d'aleshores, que era molt més petita que l'actual, doncs aquests espais, quines cases eren, quins edificis, i amb això hem fet un esforç de buidar imatges, no d'època, que no les teníem, d'aquests espais concrets, però sí que a partir d'un recull exhaustiu d'imatges de Sabadell dels anys 70 han pogut veure com eren aquests edificis, perquè en aquests anys encara existien. Molts d'ells ja han desaparegut, han estat reformats, no tots, i una imatge en blanc i negre, diríem, la tenim d'aquests espais, d'aquesta ciutat refugi.
O sigui que ens podem fer una idea d'on estaven els espais d'acollida durant aquest període, eh?
Ah, correcte, sí. Tot i que el que no s'ha fet ni és molt complex de fer és cartografiar tots els domicilis particulars que van acollir els refugiats, que n'hi van haver-hi a desenes i desenes, de famílies que oferien doncs, una plaça o dues places, o tres o quatre fins i tot, per no desfer nuclis familiars, tot i que molts nuclis familiars hi havia gent que venien amb quatre o cinc criatures al damunt i que els havien de repartir per cases, perquè no els hi faltés un plat a taula i fins i tot un lloc on anar a l'escola, no? Va ser una situació complexa, complicada, que va generar conflictes també entre institucions, entre entitats, entre partits polítics, i que al final tot el problema és sempre el mateix, no? Les despeses que comprovava quan la pròpia població sardellenca estava patint gana, manca de proveïments, etcètera, etcètera.
I a més, això són les dades quantitatives, però clar, darrere de cada persona, com comentaves, hi ha una història. Potser venia una família, un progenitor i quatre fills, però és que faltava l'altra parella i altres fills que havien perdut. Vull dir que déu-n'hi-do, no?
Sense saber què li passava, normalment, clar, evidentment, al marit, que estava al front del combat, que estava mobilitzat per la guerra o per la indústria de guerra en les seves poblacions d'origen, sense saber-ne res, sense possibilitats de desplaçar-se, sense mitjans econòmics per establir-se per compte propi, etcètera, etcètera. La situació va ser dramàtica d'aquesta gent. Evidentment, eren ells unes altres víctimes de la guerra, les víctimes civils, i, bueno, la situació devia ser dramàtica en tots sentits, en tots els sentits, en sentit humà, en sentit material i de desarrelament, perquè, evidentment, aquesta gent va haver de marxar, però d'un dia per l'altre, de casa seva, com passen totes les guerres actualment, Vull dir, aquests desplaçaments massius tenen un component d'impactes psicològics, social, brutals. I aquí a Sabadell va passar això fa ja molts anys i segueix passant en l'actualitat en molts altres països.
He vist que...
Nosaltres el que sí que t'hem volgut, perdona,
Sí, sí, digues.
El que sí que hem volgut és mostrar la documentació, una petita part de la documentació que es conserva a l'arxiu sobre aquesta organització, d'aquesta acollida, sobre aquesta cartografia que us he explicat, sobre com es va organitzar la solidaritat, s'organitzava festivals artístics, per la mainada sobretot, però també per recaptar fons, feien campanyes de donació, de diners, per comprar queviures, sobretot que el principal problema era l'alimentació, i d'aquesta manera fer que la seva estada en la nostra ciutat fos el mínim traumàtica possible, que ja ho era per ser, no?, per definició.
Pot ser que hagi vist una documentació firmada per l'alcalde Moix, d'aquests documents que ens parles?
Sí, el que es va organitzar aquí a Sabadell va ser el comitè, l'alcalde Moix, perquè durant bona part del període de guerra va ser l'alcalde de la ciutat en guerra, en Josep Moix Regàs, i era el responsable, que va haver-hi tot un equip de gent que va organitzar el que es va conèixer com el Comitè Local d'Ajut als Refugiats, que després va passar a ser comarcal. Hi havia tot un seguit de gent que es va muntar com una mena d'oficina, que era la que elaborava els llistats nominals cada mes. Llavors, nosaltres el que hem volgut amb aquesta exposició, a manera d'epíleg, és posar los noms i cognoms, que ningú ha fet fins ara. La gent tenia noms, tenien noms i cognoms, tenien una procedència, i el que hem volgut amb l'exposició és posar-los aquest nom per retornar-los una mica, treure'ls de l'anonimat, perquè no siguin només una xifra. És un esforç que ens agrada fer al museu, com han fet pels deportats als camps nazis, ho han fet per altres represaliats durant el franquisme, i que continuem fent amb aquestes altres víctimes més anònimes, perquè, clar, la xifra de 2.500 impacta, però si no els hi poses noms no pots veure, no? I fent aquest esforç, que ens ha ajudat un historiador de sabadellenca, que encara ho estem fent, això és un working process, encara ho estem fent, presentem un avenç, presentem 1.400 noms i cognoms d'aquests refugiats, perquè qui sap, pot ser un material que algú el pot sorprendre, no? Perquè tots, la major part, van retornar als seus llocs d'origen, molts d'ells també van haver de marxar a l'exili, i no sé, potser algú encara recordarà algú que va tenir a casa seva veient el seu nom i el seu cognom.
I tant, hi podrà estirar el fil. El Genís, com entreu en aquesta exposició col·lectiva? Com va ser el procés de dir, ostres, doncs mira, sumem-nos-hi i fem nosaltres aquesta aportació?
Ja fa 3 o 4 anys que estem en aquest cicle, incorporats en aquest cicle, perquè ens sembla un projecte maco, un projecte de compartir uns eixos temàtics, que en aquest cas són 19 museus els que hi participem, i partint d'un eix temàtic concret, cada any es canvia, la Diputació ens ajuda, fa uns mòduls que itineren, i després cada localitat s'agafa un tema o un altre dintre d'aquest leitmotiv que s'agafa cada any. Fa un temps vam fer el del 1939, els 80 anys del final de la Guerra Civil, després vam fer el de l'educació durant la Segona República, sempre hi ha anat col·laborant perquè ens sembla una iniciativa molt maca, compartim entre museus, ens fa una difusió molt conjunta, molt coordinada, tot plegat, i cadascú, la seva població, doncs, dona a conèixer el seu patrimoni documental, el seu patrimoni material, també hi ha algun objecte del fons del museu exposat aquí, és un tema molt difícil d'il·lustrar amb objectes, o aquest dels refugiats, però han fet un esforç per mostrar algun element del nostre fons, que per això som museu.
Clar, t'haig de dir que em despistava una mica enguany el títol, perquè, clar, el que has fet per la victòria, clar, la victòria va ser del qui va ser.
Ja, però això era un lema que una propaganda de la banda republicana, que el que estava dient era mou-te per la victòria, per la nostra victòria, per la victòria de la legitimitat republicana. És aquest l'objectiu de... Això és un lema que va sorgir de la legitimitat republicana i democràtica. Dient això, el que volien era mobilitzar la gent a la rereguarda per ajudar als hospitals, per ajudar la gent desplaçada, refugiada, per ajudar en la indústria de guerra.
Són 19 municipis que estan compartint aquesta exposició. Val la pena, no?, si hem de fer alguna sortideta d'aquestes, fixar-se on hi ha les altres?
Sí. Això hi ha un web, una pàgina web, que podeu, si poseu aquest lema, de seguidor sortirà el Ministeri Google i us sortirà en tots els centres durant les períodes que tenen l'exposició muntada amb els seus referents locals.
Doncs vinga, googlegem una mica i trobem també les altres, a més d'aquesta de Sabadell. Ja ho sabeu, fins al 30 de juny, Ciutat Refugi, Sabadell, 1936-1939. Genís, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Aquí arriba el Connectats d'aquest dilluns de segona Pasqua. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu que demà tornarem puntuals a partir de les 4:03, l'edició de dimarts del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Potser no em sabré explicar. És difícil confessar que res m'ha canviat. No queda motius per dir que una història no té fi quan tot s'ha extingit. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. Que faig no té retorn. No ho puc oblidar. No ho puc oblidar. Potser no tingui sentit esperar-te una que tornis amb mi. Potser avui acabi el món i no em quedin més raons, l'esperança es fon. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. Mai. No puc oblidar la teva olor, cada pas que faig no té retorn. No puc oblidar. No puc oblidar.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.